mes de julio, Planeta...
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Radio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Radio Villarreal vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui estem a 11 de juliol i tenim lío per al repartiment dels migrants. Perquè, miren, en la xarxa X, en la xarxa nacional de Vox, dia lo següent. El Partit Popular finalmente acepta el reparto de menas con un coste de 3.000 euros al mes por cada uno de ellos que pagarán los españoles. Continuaba dient que pese que hasta ayer los presidentes autonómicos de los gobiernos PP y Vox se habían comprometido con Vox a rechazar el reparto, Feijóo les ha llamado uno a uno esta mañana y les ha obligado a votar a favor de las pretensiones de Pedro Sánchez. Y seguís afegint, Vox cumplirá su palabra y sus compromisos con los españoles, Vox no va a ser cómplice de las violaciones, robos y machetazos y Vox celebrará este jueves una convocatoria urgente y extraordinaria del Comité Ejecutivo Nacional para acordar los próximos pasos. Això es públic, això está en la xarxa X nacional de Vox. Bé, pues, oui. Comunicat d'última hora, Mazón reuneix la direcció del Partit Popular Valencià per aquesta ruptura amb el soci minoritari. En fi, el que ens diu és que el president del Partit Popular de la Comunitat Valenciana i de la Generalitat, Carlos Mazón, presidirà avui, esta vesprà, la reunió del Comitè Executiu de la Junta Directiva Autonòmica de la formació que, atents, tindrà lloc a les 6:30 de la vesprà, a la mateixa hora que ahir ja anunciava, a nit, anunciava el president del, de Vox, Santiago Abascal, que se faria. I aquesta trobada que farà el Partit Popular, així la Comunitat Valenciana, es produeix enmig d'una crisi amb el seu soci minoritari al Consell. Ja saben que és arran del vot favorable de l'acollida, que seran dels 23 xiquets i adolescents migrants no acompanyats que li toca a la Comunitat Valenciana. I com els he dit, esta convocatòria coincideix en el temps amb la del Comitè Executiu Nacional de Vox a Madrid, on se desplacen tant el vicepresident Vicent Barrera de la Comunitat Valenciana com la presidenta de les Corts, Llanos Massó. Bé, ara per ara la formació de Vox ha donat per trencades els cinc pactes de govern amb els populars a Aragó, Balears, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana i Extremadura. És a dir, estan trencades. I què ha dit Llanos Massó, la presidenta de les Corts? Pues en declaracions d'este matí ha dit que ells seran totalment fidels a allò que decidisca este òrgan col·legiat i que ha sigut el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, qui ha decidit iniciar aquesta crisi i ha sigut en una decisió unilateral. Ja no es va dir que ens pregunten a nosaltres que el que fem nosaltres és seguir el nostre líder, que és Santiago Abascal, quan el Partit Popular seguís al líder d'ells i que ha sigut el senyor Alberto Núñez Feijóo qui ha decidit iniciar aquesta crisi. També també membre de l'executiva nacional de Vox ha recordat que l'acord de govern entre ambos dos partits contemplava no propiciar la immigració il·legal perquè això és un efecte crida. I ha subratllat que que el president Carlos Mazón ja va dir d'aquesta sobrecàrrega de mena que teníem en fin, però a partir d'ahí ha sigut les directrius del seu partit, que és el que fem en Vox. Llanos Massó, que no oblidem, perteneix a l'executiva nacional, tant com el vicepresident Vicent Barrera també ho és. Diu que ells no fan ni més ni menys que el que ha fet el Partit Popular, que en principi diuen que ells estaven en una sobrecàrrega. En fi, 23 xiquets i adolescents migrants no acompanyats vindran a la Comunitat Valenciana i Vox dona per trencats els acords. En fi, a les 6 i mitja el Partit Popular, notícia d'última hora, es reunirà. Com ens afectarà la província de Castelló? Bueno, pues recordem que així n'hi ha acord de govern en Castelló, n'hi ha acord de govern en Almassora i hi ha acord de govern a Borriana. Clar, això pot desencadenar un fum d'acords de govern trencats quan pràcticament ja estava encarrilada la funció de cadascú, perquè quan se fan les eleccions se tarda un temps en arribar a treballar junts o a cada un sopesar, no? La forma de treballar, i les coses estaven encarrilades. Bé, pues, no sabem ben bé tot este castell de naipes, allò que va caient una cosa darrere de l'altra, i s'obrin diversos panorames, com per exemple que governen en minoria, que Vox recolze cada proposta i se puga seguir governant, o bé que arriben a pactes amb altres formacions que estiguen en cada institució. Bé, veurem què passarà esta vesprà. Avui per avui no ens dona declaracions ningú. Cadascú vol escoltar què és el que passa dins del seu partit. Jo suposo que a partir de demà tot el món es pronunciarà. A nivell nacional ho sabrem antes, lògicament, i a nivell local i autonòmic veurem el que se decidís. El que sí que és curiós és que així en la Comunitat Valenciana facin aquesta reunió a la mateixa hora que se farà a nivell nacional, la de Vox, on recordem que així tenim dos membres, dos pes pesats, com és la presidenta de les Corts i el vicepresident de la Generalitat Valenciana. Miren, i per lo que fa el que hem estat parlant aquests últims dies d'esta detenció i de Nacho Cano, que va tenir una posterior declaració i que després he llegit fent declaracions dient que a ell, des del Ministeri de l'Interior, i l'estaven investigant contínuament, bueno, que era un... ell era... dia que Marlaska estava pendent de tot el que feia, que donava ordres perquè se l'investigaven, bueno, pues han eixit diversos noms, i entre ells ha eixit el nom del síndic de Compromís, Joan Baldoví, que entonces era diputat nacional i que va estar investigat. Escolten el que ell conta sobre això.
En 2016 va ser espiat pel Ministeri de l'Interior del Partit Popular. En 15 ocasions van entrar a la base de dades de la policia buscant alguna cosa que poder tirar-me en cara, igual que a altres diputats, igual que a altres polítics que han patit en altres ocasions esta pràctica prohibida, il·legal i sobretot profundament antidemocràtica. El primer impuls és sentir-me indignat, no tant per mi o per tots els polítics d'esquerres espiats, sinó pels milers de ciutadans que van votar en aquelles eleccions. És delicte ser d'esquerra? És delicte ser de Compromís? Per què els partits o ciutadans d'esquerres no tenim els mateixos drets que els de dretes? Però, a la mateixa vegada, em sent satisfet. Satisfet perquè, com a diputat de Compromís, poc després de ser espiat, vaig poder ser clau per acabar amb aquest govern de la vergonya del Partit Popular. I aquest govern que utilitzava a la policia per atacar els partits democràtics o encobrir la seva corrupció. Per això, avui, més que mai, crec en la política, en la bona política, en la que ha de mantenir el PP lluny del govern estatal, la que ha d'acabar amb el govern de la vergonya del PP, així, a casa nostra. I els que em van espiar, un missatge. Ens veurem als tribunals.
I la Guàrdia Civil de Castelló presenta motos aquàtiques o que operaven de manera il·legal a la platja d'Orpesa. Ha sigut dins de la campanya que tots els anys efectua la Guàrdia Civil per el control de les embarcacions d'esbarjó i motos aquàtiques en període estival. Va ser el passat dia 9 de juliol del present que es va efectuar el precinte de dos motos aquàtiques d'una empresa que les llogava per hores o fraccions i que operava de manera il·legal a la platja de les Amplàries, en la localitat d'Orpesa. De la citada actuació s'han alçat denúncia donant compte dels fets a la Capitania Marítima de Castelló, que és l'encarregada de la concessió d'autoritzacions per a les explotacions del lloguer per hores o fraccions de motos aquàtiques i objectes flotants que operen des de la costa. La campanya per al control de les embarcacions i motos aquàtiques que du a terme el Servei Marítim Provincial de la Guàrdia Civil consta de dos fases. Una d'informació en la qual ha fet arribar als diferents clubs nàutics de la província per a màxima difusió entre els seus socis la legislació referent a documentació i mesures de seguretat que han de portar les diferents embarcacions d'esbarjo i motos aquàtiques, i una segona fase en la qual es realitzen inspeccions en la mar per a comprovar que tots els que ixen a navegar o fan complint els requisits establits. L'actuació ha sigut realitzada per efectius del Servei Marítim Provincial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló. I Compromís denuncia que la llei simplifica del Consell del Partit Popular i Vox és una barra lliure per a les megaplantes. I el recient estrenat diputat a les Corts Valencianes, Vicent Granell, i el regidor de l'Ajuntament de Borriana, diu que obrirà la porta a les especulacions energètiques a les nostres comarques. Escoltem les seues declaracions.
El nou decret dona una barra lliure a la instal·lació de les macroplantes solars a tot el territori del País Valencià, perquè volen que passar del 3 al 10% el límit del sòl urbanitzable en cada municipi, que s'elimini el criteri cartogràfic i que, a més, dos mesos després d'haver presentat la documentació, si no s'han contestat, que siga resposta positiva. Això és un atac contra el nostre territori i no podem permetre de ninguna manera que això puga passar així al País Valencià.
També el portaveu de Compromís a la Diputació, David Guardiola, denuncia que el Partit Popular de Mazón ha aprofitat l'anomenament Pla Simplica per a colar per la porta de darrere una barra lliure a totes les megaplantes energètiques fotovoltaiques.
Per colar per la porta de darrere una barra lliure per totes les megaplantes energètiques fotovoltaiques sense cap mena de limitació, tant territorial com ambiental. Davant d'això i davant de la llau de declaracions en la Diputació a proposta de Compromís en defensa del territori i dels municipis, exigim tant al Consell de Mazón que doni marxa arrere com a la Diputació de Castelló i a la presidenta Barrachina que alce la veu contra aquest atropellament als municipis.
i Orpesa ha creat dos noves places d'auxiliar administratiu i genera bolsa de treball per agilitzar les licitacions de nous projectes. Ha sigut dos noves places d'auxiliar administratiu i incorpora més treballadors amb l'objectiu d'agilitzar les licitacions municipals de nous projectes. D'esta manera, el consistori facilita que els projectes ja aprovats per a aquest exercici s'executen amb la major rapidesa per a que la ciutadania pugui disfrutar al màxim en el del seu municipi. L'alcaldessa Araceli de Moya ha subratllat que en esta ampliació del personal del consistori aconseguiran agilitzar projectes com la reparació de la barana del Passeu Marítim, Torre del Rei, que connecta amb la de la Conxa, la millora de l'alumbrat públic en la zona centre i zona industrial, el vallat de diversos solars municipals o la renovació de jocs i parques infantils municipals. També l'anterior regidora de contractació no va ser capaç, diu ella, de concluir els processos selectius que permetiren a Orpesa licitar d'una manera més ràpida projectes tan importants per a tots els orpesins. I també ha afegit que és una cosa, és dir, que se traguen les places i altra treballar per a que se traguen i que cobrisquen de forma real i efectiva les necessitats dels orpesins. I volien iniciar la tramitació per a finalitzar la unitat B12. El projecte paralitzat des de fa 15 anys permetrà finalitzar i connectar el carrer Manuel Cubedo i Giner, la ronda del Músico Ibáñez i el carrer Río Mijares, la qual cosa descongestionaria en gran manera el trànsit del Paseo San Juan Bosco, una zona especialment transitada en època escolar. Cal destacar que després d'estos anys paralitzada s'han produït canvis en la normativa, concretament en les instal·lacions de baixa i mitjana tensió, la qual cosa suposa que les obres executades queden obsoletes. El consistori, per la seva part, es fa càrrec dels sobrecostos estimats en uns 800.000 euros derivats de les obres per a ajustar-se a la nova normativa. Aquestes adequacions corresponen a races, línies elèctriques, luminàries i centres de transformació elèctrica. Juan Canós, en declaracions, ha dit que esperen poder començar les obres en torn a finals d'octubre o a principis de novembre. També l'alcalde ha fet declaracions i diu que amb la finalització de la unitat B12 responen a una de les demandes que reben de la ciutadania en una de les visites fetes en els veïns. I afegis que amb aquestes obres descongestionen tot el trànsit de la zona per al benestar de la gent. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like the Rolling Stone. Y ahora vamos a escoltar esa última hora del que pasa en el Villarreal Club de Fútbol, de la mano de Víctor Rubio.
Bon dia, oients de Ràdio Villarreal. Pues bueno, es va perfilant una miqueta més la pretemporada del conjunt groguet. Si ja coneixem que el 6 d'agost l'equip jugarà contra el Dortmund i que el 10 d'agost l'equip jugarà contra el Brighton, ahir vam conèixer que el 27 de juliol serà el tercer amistós del Villarreal contra el Saint Etienne. A part, també va confirmar el club que el 20 de juliol serà el primer amistós, el 24 de juliol el segon i el 2 d'agost el quart. L'únic que falten confirmar els rivals. Dir que l'estatge en França, la pretemporada serà en Divonne-les-Bains del 10 al 27 de juliol, i bueno, que això, que moltes ganes de començar a veure ja els primers partits i que no tindrem que esperar molt, que el 20 de juliol ja pràcticament està ahí. Dir que avui és el primer entrenament a les Sat menys quart de la vesprada, recorde que pot entrar aquí Groguet Kiwiga, pot entrar i gaudir del primer entrenament de la pretemporada de Marcelino García Toral i del Villarreal. I bueno, la notícia en el Villarreal ve és un nou fitxatge, és un lateral, mira, parlàvem l'altre dia de laterals esquerres, pues un lateral que aplega per al Villarreal ve cedit, és Arnau Solà, estava pertenecia a l'Almeria, va jugar en el Cartagena cedit, està en fora en el Villarreal ve. Bona vesprada a tots.
Raros discutiendo en un banco.
Con mi corazón roto y tu colas todo guapo. Fue parte del proceso poder comunicarlo. Y ahora que todo está bien, nos pasamos el rato jugando con la Wii que encontré en el armario.
Me perdí el norte. Tan solo he visto donde estoy. Si fuese esto.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu alliberant fonts per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar. Sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en avenida Francia 6 de Villarreal.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Com sempre, multitud d'avantatges. Viboro, descompte 50% menors de 26. Partits de la cantera grogueta. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Online, taquilles de l'estadi i tenda de plaça major. Més informació en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
Atención fans de los Minions, este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Santi Cortés, professor de llengües.
Bon dia.
Molt bon dia. Salvem les paraules de Villarreal en perill d'extinció.
Sí, hi ha moltíssimes paraules d'aquestes que et pregunten que si estan bé o malament, que sempre digui el mateix, que no n'hi ha res que estiga bé. Bé, vull dir, hem d'intentar conèixer la llengua i el per què les diem certes paraules o per què no, perquè són normatives, perquè no ho són. Però hi ha una, un grup de paraules que vaig pensar jo esta setmana, d'aquestes que són molt populars a Villarreal, que moltes vegades la gent no sé per què les evita i que estan perfectament bé. Potser pensem que no, però vaig explicar per què sí i per què tenen una història. I li havia posat de títol això, paraules de Villarreal en perill d'extinció, perquè són paraules que tendim a utilitzar cada vegada menys. La primera paraula que he triat és enguany, l'adverbi enguany, que encara és d'ús habitual entre molta gent de Villarreal, no així en els territoris del nord, del nostre domini lingüístic, que s'utilitzen molt escassament, no? La paraula enguany en els territoris del nord, com he dit, es substituís per este any o aquest any, d'acord? Però esta paraula, que s'utilitza per a referir-nos a l'any en curs, l'any en el que estem, prové del llatí. El llatí és hoc anno, és a dir, este any. Uh-huh. Això evoluciona al llatí vulgar oceano, i oceano dona en textos clàssics ongan, onguan, oquan i l'actual enguany. De fet, és una paraula, esta de enguany, que apareix també en altres dialectes italians, deriva del mateix origen, no? I, per exemple, tenim uguano, unguano, en alguns dialectes italians. Per exemple, Giovanni Boccaccio, en el de Camerò, diu: «Io non avrò uguano pace con lei», «Io no tindré enguany pau en ella». Uh-huh. En castellà també existeix esta paraula, però en castellà no s'utilitza mai, i el diccionari ens dona ogaño en H o sense H. En francès antic també apareix oan, però en cap de les llengües romàniques veïnes té tanta vitalitat com així a Vila-real, no?, que utilitzem enguany. Hi ha expressions que es deriven d'enguany, com per exemple quan diem enguany passat, que es referís a l'any passat, no? En comptes de dir l'any passat, hi ha gent que li ha sentit dir enguany passat. Una expressió que haureu sentit també: l'any del batre, si no és enguany, és l'altre. És a dir, que si una cosa no es pot fer en un moment determinat, doncs ja es farà quan siga possible. L'any del batre, si no és enguany, és l'altre. De fet, totes les parèmies, totes aquestes frases tenen una profunda filosofia vital, no?, de consells per a viure millor, de moral, d'ètica. Bé, i ara, en els temps de pandèmies, en el que ens van veure forçats a postergar molts projectes, doncs esta paraula, o esta expressió, esta parèmia que he dit, doncs pot resultar molt útil. És a dir, tot el que no vam poder fer l'any passat, doncs ja ho farem enguany. I si no pot ser clar, temps al temps. Una altra expressió que haureu sentit és la de sant demà o sent demà.
Sí.
Hi ha molta gent que diu a la sant demà. Què és això de la sant demà? La sant demà o el sent demà, en valencià formal, encara que a Vila-real ho utilitzem més com a femení, és una paraula molt habitual en moltes altres comarques també, no només a Vila-real. I, de fet, el seu ús, l'ús de sant demà, ja apareix registrat en un apunt que data de l'any 1280, del llibre de la cort del Justícia de València, on es jutja Guillem Clarissó d'haver dit a Pere Ontoneda que, cita literalment, era fals i traïdor al senyor rei. L'acusació era molt greu, en aquella època especialment, i en la transcripció del procés s'arreplega el testimoni de Bernat Sespujades, que confirma que efectivament ho va sentir la vespre de Ninou, que és una altra manera de dir anyou, fixeu-vos aquestes expressions populars, o al sant demà de Ninou. El sant demà, per tant, apareix ja a textos clàssics del segle XIII. La forma Ninou que he dit, que apareix en este text, és també, o apareix en molts textos després. Amb vespre, vesprada, saludis al dia anterior a un altre que s'assenyala, una data de referència, i amb la sant demà fa referència al dia següent. I d'on ve aquesta expressió? L'expressió a la sant demà o al sant demà es forma per aglutinació d'un article que és l'article salat i que ve del llatí ipse. I què és l'article salat? Doncs bé, en valencià antic apareixia este article que substituïa i que encara està viu en algunes comarques valencianes i poquetes, no, que es van ser repoblades amb gent de Mallorca, on apareix esta expressió, no? Sa cosa nostra, no? Per exemple, crec que és un grup. Ve del llatí ipse, ipsum, i en la forma endemà, en demà, que també s'utilitza moltes variants, se, com he dit, s'aglutina amb ipse, i este article hi apareix sent demà, és a dir, bebe l'art, és una resta, és un arcaisme de l'antic article, que en comptes de la era sa, la casa, sa casa, no, no el possessiu, o some, o per exemple l'amiga, doncs amiga, i coses així, que com he dit no és el possessiu sinó és un article, que ve d'ipse. En castellà no n'hi ha res semblant, o no he trobat res semblant a la Sant Demà, però sí en altres llengües romàniques com el francès l'endemain, italià indomani, occità endemain. En anglès és curiós perquè s'utilitza la locució The Day After, que va donar títol a una famosa pel·lícula i que, calcant la seqüència de paraules, s'ha traduït en valencià per El dia després, però en realitat seria més encertat traduir-ho per Sendemà o a l'endemà o a la Sandemà, que és el que utilitzem a Vila-real. Una que vos sorprendrà, que l'haureu sentit, jo de ma abuela l'he sentida moltíssimes vegades, vegades que és de matí mañana.
Sí.
De fet, he estat investigant i esta expressió de matí mañana és el nom que li van posar a un programa de ràdio, concretament de Catalunya Ràdio, i ve del llatí, és pur llatí, o sigui, no és un castellanisme, com molta gent es pensaria, que és un híbrid entre castellà i valencià, sinó que ve del llatí matuta maneana. La paraula matí en concret ve del llatí matutinum, que vol dir temps matinal, i d'ahí de matuta, que és la deessa del matí o de l'alba, apareix en molts textos antics, fins i tot de trobar del segle XIV, i ara veureu, perquè també té a veure amb una advocació mariana.
Sí.
En castellà antic es dia crasmanana, que volia dir mañana por la mañana, de mal de matí, és a dir, i també del llatí maneanus. Maneanus no és el mateix que matuta, maneanus és a hora temprana, és a dir, pronte, pel matí. He trobat que, per exemple, en navarro-aragonès apareix la paraula mañana, així escrita amb ena grega, que, com he dit, ve del llatí maneanam, i per de maneanam ve mañana. Per tant, en valencià convindria, si la utilitzem, escriure-la amb ena i grega. Hi ha expressions, això ja ho faré de matí de mañana, sí. O ho faré de matina de mañana. Hi ha una expressió també que és no tindre mañana, que és a dir, que estar sempre de bon humor. No tindre mala hora mai, mala hora en el sentit de això, de que estar sempre bé. S'ha considerat sempre un barbarisme, però és que aquesta expressió en realitat té matisos i el que vol dir és alçar-se molt pronte de matí per a fer alguna cosa de profit a primera hora. Vull dir, l'explicació és això, alçar-se molt pronte per a fer coses de profit a primera hora, no a última hora del matí, perquè el matí és molt llarg, no? La deessa és Mater Matuta, els grecs l'anomenaven Eos, tenia un temple a Roma, que era el Forum Boarium, i s'associava la deessa als ports marítims, on generalment també tenia algun temple dedicat en els ports, no? com comentem. Se li dedicava un festival conegut com a Matralia, l'11 de juny, és a dir, fa pocs dies, i també, si busquem en l'arrel indoeuropea, doncs s'associa ma al significat de bona, no? Segons diu el lingüista Dumézil, el seu nom originalment significava de bon matí. Sí. Mater Matuta, que s'anomenava així pels mariners, que l'anomenaven també Estela Matutina, estrella del mar, i per una falsa etimologia, estrella del matí, estrella del mar, és a dir, la Mare de Déu del Carme, la patrona dels mariners, que Mater Matuta s'identificava amb el planeta Venus, que és el primer astre que es veu quan s'acaba la nit. Per això, la Mare de Déu del Carme té a veure, indirectament, amb el nostre de matí mañana. Una altra molt curiosa també, que és avesar-se, que així la utilitzem amb la pèrdua de la S intervocàlica, avear-se. Bé, què convé dir? Acostumar-se o avear-se? El verb acostumat és més antic realment, o està documentat més antic, en el segle XIV, i avear-se o avesar-se no apareix fins un segle després. És curiós perquè l'expressió avesar recula per influència de la llengua dominant, pel castellà, però en realitat en castellà també existís avesar. El que passa és que no s'utilitza mai. En canvi, així, l'avear-se o avesar-se sí que està viu. Prové del llatí advitiare, i advitiare deriva de vitium, de vicis, és a dir, agafar vicis. I d'ahí ve, d'agafar vicis, ve a besar-se, perd el sentit negatiu, i apareix en molts altres idiomes, com l'occità és literal, a besar, en aranès a vedar, en italià a bezzare, portuguès a besar. Per tant, és un verb que nosaltres utilitzem així. Estic aveat a fer això d'una determinada manera, per estar acostumat. I a Vila Real encara se sent, però, com he dit, és una paraula en perill d'extinció que volem recuperar, una expressió que li sentia jo a ma abuela, aveat a no menjar es va morir la burra. Que clar, si està bé a no menjar és fàcil que es morga, no? Quan ja estava acostumat a no menjar, vai es mor. Quan ja estava bé a no menjar, vai es mor. Quan el burro del retor, com el burro del retor, que quan es va avear a no menjar, es va morir. A estar aveat. De raïl i no de rel o d'arrel. També esta paraula, la paraula raïl, escrita així, al diccionari normatiu apareix amb dièresi i en la i. La etimologia és la següent. Ve del llatí, radicis, d'ahí evoluciona raio i d'ahí ve raïl. I raïl és la forma més antiga, que després evoluciona encara més posteriorment de raïl a rael i de rael a rel. I per aglutinació de la A, de l'article la, dona l'actual arrel, que és molt més modern, és una innovació, però el raïl és valencià més antic que la paraula arrel. De manera que la forma que utilitzem així a Vila-real, raïl, tampoc és cap castellanisme, no té res a veure amb raït, i de fet és molt més antiga i etimològica que les formes modernes rel i arrel. De fet, trobem la paraula raïl en clàssics del segle XIV i XV, com per molts escriptors, trobem per exemple el llibre de saviesa de Jaume I, 1385, on diu «Eatresi, la veritat és raïl de totes les coses del món», o als sermons de Sant Vicent Ferrer, al 1410, on diu «Veu, hom, que la raïl de tal arbre és bona», o Isabel de Villena, al Vita Christi, al 1497, diu «Vos qui sou la soca, el raïl de tota natura humana». Per tant, la forma raïl és més antiga i etimològica, de fet, que la més acceptada, la més normativa, que s'ha utilitzat últimament, que és arrel. Una altra expressió molt curiosa, que també he estat mirant, és arreglar-se o mudar-se. Tu què dius? Que t'arregles o tu t'arregles o
que me mude.
Tu te mudes. Bé, d'on ve la paraula mudar-se? Ve del llatí mutare, canviar, i ja apareix al segle XIII, és molt antiga, i té molts significats. El que estem explicant ara és el de canviar-se de roba i millorar l'aspecte d'una persona. Apareix així al diccionari normatiu. Em mudaré per anar al convit, no? També apareix com canviar d'aspecte la vegetació. A la tardor els arbres es muden de roig a groc. O canviar de domicili. Son pare s'ha mudat a un altre barri. I jo no sé si has sentit mai que diuen que els vilarealencs diumenge ens mudem mentre que els de Borriana s'arreglen. I què distingís mudar-se d'arreglar-se? Quina diferència n'hi ha entre mudar-se i arreglar-se? Pel que puc deduir o he estat mirant en textos, el que s'arregla, en textos orals, perquè diu la gent, el que s'arregla és el que fa és introduir canvis xicotets en el seu vestir per indicar la rellevància del que vol festivar, de la festa que vol fer. I qui es muda canvia la seva manera de vestir per a indicar precisament esta rellevància. Per tant, el que vol dir, em pense, és que els vilarealencs...
Que els vilarealencs van o anaven, no?
Ho he escrit al revés, els vilarealencs o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van... vull dir, a veure, el que vol dir és que els borrianers van o anaven ben vestits tota la setmana i els de Borriana només van o anaven els diumenges. Però això és molt ben.
Sí que és veritat que dius, jo estic escrivint-les totes perquè després ho tindrem així perquè la gent se'n recorde de cada una. Continuem i després farem un xicot de repàs.
Càries en una dent. Bé, què passa? Que els termes mèdics doncs han triomfat, han guanyat pes perquè són ciència i totes aquestes coses. Però tota la vida sí, per a una dent amb càries, seria que tenies la dent corcà. No que la tenies en càries, sinó que se t'havia corcat, se m'ha corcat la dent. Això ha passat també, per exemple, en altres paraules com medula, que em diuen és plana o és plana, no?, en valencià. Perquè en valencià sempre s'havia dit moll, de fet n'hi ha l'expressió el moll de l'os. El moll de l'os és la part molla, és a dir, la medula. Però els termes científics, doncs, com que han substituït els termes tradicionals, d'ahir que haig anomenat això paraules en perill d'extinció, però, com he dit, popularment sempre s'havia dit tindre la dent corcada, tindre la dent corcà, si perdem la dent intervocàlica, que ho solem fer també a Vila-real, sense la dent intervocàlica, i el verb corcar o corcar-se també s'aplica per analogia a la fusta, als cereals, també es pot dir que la sal de la mar corca un metall, no? Uh-huh. Sobretot els que teniu un apartament a la mar, que s'han corcat les vigues de l'edifici, coses així, he sentit també. També en una part més psicològica, l'angoixa amb corca, és a dir, que menja per dins. I hi ha altres maneres de dir corcar-se, que també he sentit, com cucar-se. O arnar-se, no? I quan un objecte es comença, al començament, a corcar, el que he sentit també dir és que es pica.
Pica.
Se t'han picat les dents o se t'ha picat un objecte, una fusta, etc. Una altra expressió molt curiosa és enrevesat, ser enrevesat per ser complicat. No sé molt bé dir quina és la diferència, jo diria que la diferència entre complicat i enrevesat és que enrevesat té un matís d'intensitat i com un punt més de vigor. Al diccionari normatiu valencià, enrevesat apareix definit com complicat, embolicat, difícil d'entendre o de resoldre. Era una novel·la molt enrevesada, no?, que és difícil d'entendre, sobretot aquestes novel·les negres, no saps qui és l'assassí o qui deixa de ser. Narcís Oller parla, per exemple, d'enrevesades i desagradables complicacions. D'on ve enrevesada? Enrevesat ve de revés, és a dir, cara o part o posada al dret. Però en valencià la paraula revés també es fa servir en altres sentits. Per exemple, sentir dir quin xicuelo més revés, quin xicuelo, sobretot dels adolescents, que ho fan tot com al contrari de com s'hauria de fer. Per cert, la paraula xicuelo també és una paraula en perill d'extinció i he estat investigant, no he trobat exactament la història de xicuelo, però sí que he vist que a Terres de l'Ebre s'utilitza, per exemple, per anomenar els xicuelos castellers, és a dir, els jovens... adolescents, no?, que seria com un sinònim de xaval, no?, i així ho utilitzem també en aquest sentit, és a dir, la colla de castellers que tenen entre 14 i 18 anys, més o menys, això serien els xicuelos. Podem tindre sort revesa, és a dir, mala sort. També hi ha una expressió molt curiosa que fes, ja ho faré en acabant per després, no? En acabat en valencià formal, però sí, normalment utilitzem l'expressió en acabant. Joan Caromines diu que tenim la paraula documentada des del 1527 com a després, combinació de despuix i après, que de après originalment volia dir a prop i après, que també vol dir darrere i després, no? Se junta amb la paraula despuix, és a dir, despús, després, despuix i après, i apareix la paraula després. Però, com he dit, la que està en perill d'extinció així és en acabant. Les va anar posant al palmell de la mà una a una i en acabant les va deixar damunt de la taula embolicades en un drap de cuina. També s'utilitza en sentit preposicional. En acabant de prendre cafè, encara va parlar del viatge, bla, bla, bla. Això ho he trobat a Mercè Rodoreda. Hi ha una altra expressió que també és molt, està molt en perill d'extinció, que és la paraula rua, una rua de pa, que ve del llatí ruga, ruga en origen vol dir camí. Ell és que ve de l'irlandès antic ruat, que en realitat volia dir roig. Per ahí he vist un mapa en irlandès amb muy rua, no? No sé, em sembla bastant interessant esta possible relació en el, en l'irlandès, però encara ma abuela ens feia una rua de pa per a berenar quan iníciem de l'escola. Una altra expressió que està possiblement per una deformació popular, quan anaves a comprar fruita al mercat, molta gent que tenia una economia més precària, en comptes de comprar del rebuig, doncs així li diuen que comprava del rebut, que clarament ve de la paraula rebuig, però que a Vila-real sempre s'ha dit del rebut. Doncs bé, segurament hi ha moltíssimes més paraules, Susana, però
crompar jo us he portat alguna. Crompar o comprar?
Sí, també.
Quina és la correcta?
A veure, la normativa és comprar, no? Però este desplaçament de para de les consonants és molt habitual.
Sí, perquè m'agüela dia crompar.
Crompar, sí.
Recapitulem. Enguany passat o l'any passat? Quina és la correcta? Enguany.
Totes són correctes.
Enguany passat o l'any passat?
De fet, enguany és perfectament correcta, és el diccionari normatiu, sí, sí. I enguany passat vol dir l'any passat. És una combinació entre enguany i passat.
Sí. El sendemà, la sandemà o sandemà?
Apareix normativament com a masculina, però com he comentat, així s'utilitza com a femenina.
I la vespra?
La vespra i la festa, no? La vespra,
la vespra de...
Clar, la vespra o la vesprà, com
claro, dic, que...
per la de intervocàlica.
Perquè clar que és bona tarda o bona vesprà. Bona vesprada.
Doncs a partir de plana alta diuen bona tarda. Les dues expressions són perfectament correctes perquè les dues venen del llatí, però així utilitzem una de les dues, que és de víspera, i per tant vesprada, vesprà, vespra. Vespra és més en sentit formal quan parlem d'una festivitat. La vespra de Sant Pasqual, la vespra de la Mare Déu de Gràcia, les vespres en el sentit litúrgic, no? En plural. Però la vesprada, nosaltres així no diem bona tarda o bona tarda, com diuen més al nord, sinó que diem bona vesprada.
Bona vesprada.
O bona vesprada.
De matí mañana ja sense problema. O sigui, jo de matí mañana, i així no sabem que tenim la faena feta.
És que de matí mañana no és el mateix que de matí, és una altra cosa.
Clar, clar.
Ve de llatí matuta maneana, i com he dit, és, què s'ha d'explicar? És a dir, en dues paraules condensem el fet d'alçar-se molt pronte de matí per a fer una cosa de profit a primera hora, que és el que vol dir de matí mañana.
I, Santi, ho has sentit en més llocs? Jo parlo de la província de Castelló.
Sí,
sí,
jo crec,
o sigui,
que
és popular.
En totes les comarques del nord s'utilitza. I, de fet, ho he trobat també a les Terres de l'Ebre i fins i tot en un programa de ràdio que li van posar i
sent. És veritat, ho acabaves de dir. Avear-se o acostumbrar-se?
Acostumar-se seria la més habitual.
Acostumar-se, no acostumbrar-se.
No acostumbrar-se. Acostumar-se, perquè ve de costum, no? Aleshores, per... diguem-ne, per la lògica de la mateixa llengua, com de cendre a cendrer, de costum a acostumar. Però així s'utilitzava molt l'expressió avear-se o avesar-se. Per això la reivindique, perquè la continuem utilitzant.
I una de les coses que a mi sempre em fa dubtar és, jo per exemple dic les raïls de l'arbre, això sí que ho dic, jo no mai dic els arrels de l'arbre, però quan tu parles dels teus arrels, es diu, de tus avantpassats, tu de què parles? d'arrels, de raïls?
Del que vulguis. Ja he dit que la paraula raïl és perfectament correcta i, de fet, és més antiga i més etimològica perquè ve de radicis, del llatí radicis, que la paraula arrel. A veure, què passa... Això,
perquè dius la raïl del quissal, ahí t'entra bé, però les meues raïls... Perquè, claro, pensem que estem molt castellanitzats i llavors pensem les raïls no són a més als raïls dels trens.
Clar, el que ha passat, i això és un fenomen que no només li passa al valencià, quan tu tens una normativa, que és la que t'ensenyen a l'escola, doncs tendis a desplaçar les formes locals, que moltes vegades també tenen la seva riquesa, la seva història, probablement perquè no ens ho han explicat del tot, no? D'on venen aquestes expressions, o, clar, el professor estudia un estàndard per a tot el país. Estic parlant ja del País Valencià, ja no diguem dels altres territoris, Catalunya, sud de França, Balears, etc. Però tenim un estàndard que és per a tots els valencians, que moltes vegades menysteix les formes pròpies locals, que no necessàriament són una incorrecció, és a dir, no és que estiguin malament, sinó que són un arcaisme. Un arcaisme vol dir una paraula molt antiga, que a través de generacions s'ha mantingut. Aleshores, clar, per això aneu molt en cura en allò de corregir a la iaia, perquè és que la iaia de vegades sap més que nosaltres, perquè el que està fent és transmetre una... És a dir, investiguem una miqueta d'on venen aquestes expressions, perquè estan ahí...
Que ara m'hi ve al cap les iaies que estan sentint us diu, ja estic xic, sí que he sabut. Sí, és que però, tres coses al bolsillo, Santi.
Però la saviesa es transmet també al llarg de les generacions i, no? I...
Algo que també me llama l'atenció és quan tu estàs treballant, no? I tens un acte o el que sigui, bueno, vaig a mudar-me, no? Els diumenges mos mudem o el cap de setmana mos mudem. Clar, és que la paraula mudar-se és s'ha mudat de casa, s'ha mudat... En este cas seria s'ha mudat el comedor de casa o el saló de casa. Perquè, claro, arreglar-se, ara sí que cada vegada està guanyant algo de mudar-se, eh?
Sí, perquè no és el mateix mudar-se que arreglar-se, ja ho he explicat. És a dir, té un matís, eh? Arreglar-se és quan normalment ja vas bé i t'arregles una miqueta, no? I mudar-se és específicament per a un convit, siga una comunió, una boda, eh? Per ahí te mudes. Una expressió molt curiosa que va molt mudar. De baes, fer les coses de baes, és a dir, gratis. Els catalans diuen de franc, però així tota la vida s'ha dit de baes, de bades, eh? Si ho busqueu al diccionari, és de bades. Nosaltres diem així al poble de baes, fer les coses de baes, o que te donen menjar de baes, eh? Com... Hi havia vegades que si l'Ajuntament, bueno, això encara passa, dona menjar gratis, la gent pega tres voltes.
Algo que...
Perquè menjar de baes ja sabeu.
Llama l'atenció és l'expressió esta de que valga la pena, i se diu que paga la pena.
No, a veure, són les dues perfectament correctes.
Sí, però
no?
La diu molt poca gent, lo de que paga la pena.
Sí, però són dues expressions que depèn, no sé. Potser paga la pena és una miqueta més formal, però que no...
Algo que no hem dit, o jo no he dit mai de la meva família, és lo de corcada. Nosaltres no hem dit la dent cuca.
Cuca.
Sempre. Mm. En este cas. I després lo de enrevesat o complicat. Quan parlem d'aquesta persona és enrevesada, li donem un toc de malícia. És una persona maliciosa, perquè hi ha persones complicades, pobretes, o que no són malicioses, són complicades, pues, per lo que siga. Però quan diuen que és enrevesar és perquè té un toc de mar de fondo, eh?
Mira, una altra que deia la meva... Esta la sentia més a la germana de la meva iaia, Matia, que en comptes de necessitar, dia haver de menester. Això no és de menester.
Sí.
No sé si l'heu sentida.
Sí, sí.
Al segle XIII ja es van deixar escrites frases com, per exemple, en les obres nostres hauria menester millorament. Les nostres obres havien de menester millorament. Això, Jaume I. Del llatí, ministerio, vol dir antigament ofici, cosa necessària per a l'ús.
La paraula també que han parlat és en acabant o després. Jo més he sentit més en acabant que no en acabant.
jo he sentit fins i tot en Caban. I
ella... I en Caban.
Perquè, a veure,
sí, sí,
En Caban, per què passa això? Totes les llengües tenen un principi, tendeixen al que s'anomena economia del llenguatge, és a dir més coses a menys, com el que he dit de matí mañana, que per explicar el que és necessita tota una frase. Doncs aleshores el que tendim és a reduir per a dir més coses amb més paraules, almenys la parla popular és així. Clar, per exemple, quan parlem de llenguatge científic és al revés, com hem de ser molt pulcres, molt específics, no deixar lloc a la interpretació ni a res, doncs aleshores hem d'explicar amb més paraules menys, no? Però la parla popular és al contrari.
Quan parlàvem de rua, clar, què diem? Entrepà? Xusco?
Sí, entrepà és la normativa. Un xusco també.
Clar,
és veritat, un xusco de pa, sí, sí.
Clar, és que si pensem, un entrepà jo no ho he sentit mai. Jo l'entrepà no l'havia sentit. Nosaltres diem rua i, o dir, pues jo al meu xiquet li faig un xusco, com dir, que seria una rua gran, eh? Un xusco. I després lo de crompar i comprar és comprant.
Una altra expressió que també, no sé si heu sentit, jo la dic molt, portar-se bé, quan te portes bé, hi ha gent que diu fer bondat, no? Per fer bondat. S'ha de fer bondat, és a dir, t'has de comportar com toca.
Com toca, com toca.
Èticament, no?
Sí, el rebut era la que me s'ha quedat un poc. De rebut.
La fruita de rebut, sí. Això,
ah, sí, de rebut. Bueno, jo, sin embargo, diria de rebut.
De rebut, sí, però així...
De rebut.
Al poble molta gent ha dit de rebut, molt de temps, sempre, no? Posar-se d'acord, a vindres. S'han avingut.
Sí, és una parella ben avinguda.
Una parella ben avinguda, sí. Una altra paraula bastant en perill d'extinció. La idea, encara que no totes les expressions que he comentat així, la idea ve d'un llibre que es diu Salvem els mots, de Jordi Badia i Pujol, que em va donar peu a començar a investigar algunes d'aquestes paraules, que tindre un mal de cap per tindre una preocupació, no?
Sí, sí, sí. A més ho entenem perfectament, Quan diu, tinc un mal de cap, tu saps perfectament que aquesta persona el que té és una preocupació que el que provoca és que te faci mal el cap, vaja. Però sabem que és una preocupació,
Em fa molta gràcia expressions com, per a una persona que està molt prima, no? Estar fet un fideu, estar fet, no sé quines haureu sentit, però la d'estar fet un fideu és molt habitual.
Sí, jo en este cas sí que és veritat que no mai... sí, és un secallós.
És un secallós.
Sí, que van i se xiques, un secallós, i està... Sí, això que és veritat, perquè m'ho acaba d'apuntar Txelo, així a lo lluny, n'hi ha coses precioses, el que passa que mos acaba del temps. Santi.
Sí.
I tu encara seguisses buscant només,
Sí, uf.
Que bonic és parlar d'aquestes coses.
Però són paraules que estan ahí, que també volia...
Ah, però mostrava un somriure, quan que veia que ens tornem a sentir i vam... Que bonic, no,
Sí, mira, he trobat la de pagar la pena, però com sé que la gent, i últimament per cert, estic molt agraït perquè hi ha hagut molt de seguiment a aquest espai, doncs la de valer la pena i pagar la pena, valdre la pena i pagar la pena, l'expliquem un altre dia. La tinc així, però l'expliquem així, deixem a la gent una miqueta en el cuquet.
Jolín, però és que ara no vull quedar-me en el cuquet, que és molt llarga.
Sí, és llarga, és llarga.
Però com se té que dir?
A veure, així este llibre recomana recuperar pagar la pena.
Pagar la pena.
Perquè cada vegada diem més valdre la pena.
Que valga la pena, no?
El que segur que paga i val la pena és recuperar aquestes paraules de les nostres iaies que sempre han estat vives, que moltes vegades es pensàvem que no eren valencià, que se les havien inventades i que són totalment nostres. Així que, com he començat dient al principi, salvem les paraules. Salvem les paraules de Vila-real.
Santi Cortells, professor de llengua, moltes gràcies.
A vosaltres.
Clínica Sé Tú, odontología y medicina estética. Lo importante eres tú y queremos agradecerte tu confianza con un 20% de descuento en todos tus tratamientos. Centro de Odontología y Medicina Estética, Sé Tú. Te esperamos en Avenida Pío XII, 30 de Villarreal o llámanos al 964 50 67 45. Sé Tú. Síguenos en Facebook, Instagram y www.setuclinica.es.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío XII 55 Villarreal. Te esperamos.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Rubí, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Les empreses rurals són el cor de la nostra província. Confiar en elles és la millor aposta pel futur de Castelló. Generen oportunitats i ocupació, amplien serveis i sumen qualitat de vida. Les empreses de l'interior són més que negocis, són part de la nostra identitat. Des de l'agricultura fins a la ramaderia, passant pel turisme rural i l'artesania, aquestes empreses ens uneixen i ens reforcen. Donar-los suport és invertir en el nostre futur, el verdader motor de l'interior de Castelló. Diputació de Castelló.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
¿Necesitas servicios de fontanería, calefacción, energía solar, mamparas, muebles de baño, griferías y accesorios o una bomba y grupo de presión? La solución la tiene Eladio Héctor, servicio de fontanería. Pide más información al teléfono 606-238-147.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
Al Conservatori de Música Mestre Goterris de Villarreal celebrem el nostre 45è aniversari amb una increïble promoció per a tu. Continuem amb la tasca en foment de la cultura musical de la nostra ciutat i aquest curs ho fem bonificant a l'alumnat de música i dansa. Recorda que el Mestre Goterris és un centre autoritzat en el que pots obtindre la teva titulació oficial. Ja està la matrícula oberta. T'esperem.
En la Força de Grues Tomàs, naix Elevat.
Elevat.
El centre on millor te formaràs. Vols disposar de cursos de prevenció? Certificat-te professionalment en fontaneria, electricitat o albañileria? O tal volta a ser operador de grua torre, grua articulada o autopropulsada? Tranquil, perfeccionarem la teua capacitació en Elevat Formació. Carretera d'Onda sense número, en Villarreal.
más de cuatro gatos. A mí me gustas así, con el retrato de tu hijo tatuado en el brazo. Yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Me gustas todo el rato, aunque te juegues mi destino a los dados. Quiero decir que me gustas todo el rato, aunque te gastes todo en drogas y zapatos. Quiero pedir que no tires a la gente tiestos con geranios. Yo te prefiero así, robando sobres de jabón en cualquier hotel barato. Y yo me quiero casar. Amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Apocalipsis final. Yo me quiero casar, mi familia no lo aprueba, mis amigos te detestan. Tercera guerra mundial, nuestra boda por la iglesia. Me gustas todo el rato, 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 me gustas todo el rato. Me gustas todo el rato, me gustas todo el rato, me gustas todo el rato, me gustas todo el rato.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedres sin número de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
El camí cap a una província més eficient, sostenible i amb més recursos està en marxa. La Diputació Provincial de Castelló ha llançat un pla pioner perquè els municipis disposen de més recursos econòmics gràcies a l'eficiència energètica i la sostenibilitat. Actuem per reduir la despesa energètica, promovent l'autoconsum i les fonts d'energia renovable en dependències municipals. Les instal·lacions d'energia no només reduiran l'impacte mediambiental, sinó que també generaran un estalvi significatiu, alliberant fons per invertir en serveis i millores per als veïns. Castelló avança cap a un futur més verd i pròsper. Diputació de Castelló.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
Despertado, casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3 cuartos de hora. He merecido la pena. He entrado el sol por la ventana y han brillado en el aire algunas motas de polvo. Salido a la ventana.
I avui Santiago Abascal ha fet declaracions a primera hora del matí, això sí, no aclara massa coses, però l'han agarrat pels passillos del Congrés i ell ha fet aquestes declaracions.
El señor Feijóo intentó desde el principio impedir los pactos regionales con Vox y no ha parado hasta convertirlos en imposibles. Y hoy el señor Feijóo protagoniza la estafa más grande de la política española, porque es el responsable de la continuación de Sánchez, de que Sánchez pueda continuar con su golpe a la Constitución, de que Sánchez pueda continuar repartiendo la ruina y con su corrupción política y familiar. Y Vox no tiene otra aspiración que representar honradamente y dignamente a sus votantes. Y a nosotros no nos ha votado nadie. No nos ha votado nadie para aceptar la política migratoria de Pedro Sánchez. Ni el reparto de jueces, ni el reparto de menas. Y hoy Vox está solo frente a la traición de Sánchez y frente a la estafa del señor Feijóo. ¿Qué hacen? Como que se pelean mientras se reparten los jueces, se reparten el Tribunal Constitucional, se reparten el Tribunal de Cuentas, se reparten la Junta Electoral, se reparten las comisiones parlamentarias, se reparten Radio y Televisión Española y se reparten los sillones en Bruselas, como denunciamos durante toda la campaña electoral. Y mientras tanto a los españoles solo les reparten impuestos, inmigración ilegal y menas, es decir, inseguridad y ruina. Que no cuenten con nosotros para eso.
¿Pero eso supone que van a salir de los gobiernos autonómicos,
gobiernos y ayuntamientos?
Hoy el Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reunirá a las 6:30 de la tarde y dará una respuesta a la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales.
Pero, Abascal, los electores tienen la culpa, quiero decir, los habitantes de esas 5 comunidades tienen que pagar los platos rotos de, digamos, de ese desacuerdo con el Partido Popular.
Lógicamente, los electores no deben pagar las decisiones del Partido Popular y sus pactos con el Partido Socialista. Los electores, los habitantes de esas regiones, no deben ser víctimas de las decisiones del señor Feijóo y del señor Sánchez. Nosotros no vamos a ser cómplices de esas decisiones y nos vamos a poner junto a los electores, que están con nosotros, que están comprendiendo nuestras decisiones, que están comprendiendo que pongamos pie en pared. Y hoy, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional, daremos una respuesta concreta y precisa a lo que ustedes están preguntando, que es la decisión del señor Feijóo de romper los gobiernos regionales.
Pero sí, es una excusa esta situación, que ustedes rompan por esto, que es una excusa, que ya lo venían buscando.
Estoy diciendo que el señor Feijóo es el que ha decidido romper los gobiernos regionales, impidiendo a sus líderes territoriales votar en contra del reparto de menas. Es una decisión unilateral del señor Feijóo, que tendrá que explicar a sus electores. Los nuestros lo comprenden perfectamente. La respuesta concreta se la daremos esta tarde. Así que no intenten que diga nada antes de reunirme con el Comité Ejecutivo Nacional. Gracias. Muy amable. Muchísimas gracias.
De hora.
Miren, i el govern destina 6 milions vora 300.000 euros a la Comunitat Valenciana en la segona convocatòria d'ajudes per a projectes de digitalització d'última milla en empreses del sector turístic destinats a impulsar la digitalització de les pimes turístiques enmarcades dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. I financiats amb els fons europeus Next Generation, el ministre d'Indústria, Turisme i Turisme, Jordi Hereu, durant la seva visita a la seu de la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i les Tecnologies Turístiques, ha donat a conèixer que en totes les comunitats autònomes, en un total de 327 projectes, són beneficiaris de prop de 70 milions d'euros d'esta segona convocatòria d'ajudes. Pel que fa a el que li tocarà a la província de Castelló per afinar més el que ens arribarà més a la província de Castelló, el que tindrem, el que gaudirem nosaltres, cal dir que nosaltres hem recibit una empresa de la segona línia i 5 empreses de la tercera línia. De la segona línia podem dir que són per a projectes demostradors de tecnologies testades com el Big Data, ciberseguretat, aplicació mòbiles amb risc tecnològic baix, i si anem a la tercera línia és el relacionat amb espais i datos i altres. I n'hem tingut 5. És a dir, d'aquests 6.300.000 euros ens arribaran vora 1 milió d'euros a la província de Castelló. I la Guàrdia Civil de Peñíscola ha detingut a una persona per 2 robatoris amb força en un establiment hoteler i en una vivenda de la població de Peñíscola. Ha sigut en la matinada del passat dia 8 que es va cometre un robatori en un establiment hoteler d'on van sostreure del seu interior un televisor seguidament i van entrar en una vivenda d'enfront i després van escalar una altura d'un metro 80 per accedir a la terrassa d'una primera planta d'un apartament on es troben els habitants i d'on es van apoderar d'una tablet, diversos telèfons mòbils i rellotges. Els guàrdies civils van establir un operatiu per a la localitat per a donar com a resultat que en un dels carrers un home portava un televisor i una bossa en continguts els efectes sostrets en els 3 delics que hem parlat anteriorment, i per tot això es va procedir a la seva detenció. Se trata d'un home de 9 anys d'edat com a presumpte autor de 2 delictes de robatori i les diligències instruïdes juntament amb el detingut van ser entregades en el juzgat de Vinaròs, qui a la vista de l'actuació va decretar el seu ingrés a presó.
Durmiendo hasta las 6 y después he leído unos terrenos de Spiderman. Casi no recordaba. He salido de la cama. He puesto la tele y un partido. Me he cargado un gol realmente increíble. Me he puesto triste el momento justo antes de ir. We'll be right back.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano. Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
Automoción Cano Villarreal, avenida Fueros de Valencia 15, Villarreal.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Campanya d'abonaments del Villarreal Club de Futbol. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Com sempre, multitud d'avantatges. Viboro, descompte 50% menors de 26. Partits de la cantera grogueta. Fins al 20 de juliol, renovacions amb reserva de seient. Online, taquilles de l'estadi i tenda de plaça major. Més informació en villarrealcf.es.
Nacidos de la tierra.
Atención, fans de los Minions. Este verano los Minions vuelven a McDonald's. Por la compra de tu McMenú grande o menú ensalada más un euro, consigue una toalla o botella promocional. ¿A qué es una pasada? Vive las aventuras de Gru y los divertidos Minions en McDonald's y crea recuerdos inolvidables con tus personajes favoritos. Corre a por tu toalla o botella. Y recuerda, McDonald's Castalia abre los viernes y sábados hasta las 4 de la mañana. Ven a disfrutarlo.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Hola, soy Leonauto, tu concesionario oficial Peugeot en Castellón y Villarreal. Simplemente me pasaba por aquí para informaros de que he cambiado de nombre. Ahora soy Quadis Leonauto. Pero que seguimos siendo los mismos, solo que con más nombre, con más coches y con mejores precios. Te esperamos en Avenida Castellbey 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
Vienen, otros se van, igual que Alicia sin ciudad, el valor para marcharse.
I ara està amb nosaltres José Gisbert, és una persona molt volguda, perquè ell és tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària. Buenos días, José.
Buenos días, Susana.
Vamos a hablar de esos talleres para madres y padres que los imparte la UPK, bueno, que viene impartiéndolos ya desde hace un tiempo los colegios de Villarreal durante este curso que empezó, este curso escolar, ¿no?
Sí, pues ya depende de colegios, hay... pues un montón de ediciones. Cada curso tratamos de intervenir dentro de lo que puedan ser algunas escuelas de padres, porque es verdad que Villarreal tiene centros educativos de infantil y primaria con gran tradición en escuela de padres, que eso es maravilloso porque se les oferta a los padres la posibilidad de no estar solos en todo lo que es la práctica de criar a un hijo desde, desde las primeras etapas de escolarización, que son la etapa infantil. Y ahí aprovechamos desde la UPECA para también hacer un taller que se llama el STEMATEMS. Eso es desde el año 2004. Y porque entendemos que la prevención es educar, educar de alguna manera con sentido común y mirando por la promoción de la salud, el rechazo a las drogas, desde la familia, uh-huh, desde bien pequeñitos, porque en esas edades aún los padres aún no tienen sobre todo una gran influencia sobre sus hijos antes de que lleguen a la adolescencia, que ya no la van a tener tanto, ¿no? Y van a protagonizar más esa influencia, la van a tener más de los amigos, de los medios de comunicación, de las redes. Ahí es donde un poco plantamos lo que es la semillita para desde una buena base, pues que intentar reducir que el día de mañana pues impliquen los chavales en consumos de drogas, y de paso pues también prevenimos otras conductas u otros comportamientos que son asociales o que ningún padre en su sano juicio querría para su hijo. Uh-huh. Y la verdad es que se enganchan bien los padres cuando empiezan a criar, porque bueno, pues todos los que hemos sido padres cuando hemos sido un poco novatos hemos querido mucha información, hemos tenido muchas dudas, hemos estado con muchos miedos.
Sí, sí.
Y que haya un grupo de padres que también los tenga y con el que poder compartir, pues nos damos cuenta de lo que nos pasa a su hijo, a nuestro hijo tampoco es tan raro, porque les pasa a todos, ¿no? No hay que llevarlo al psicólogo ni tirarse, ponerse las manos en la cabeza diciendo, madre mía, qué hijo más raro tengo, sino que también, pues, yo como padre, pues estoy un poco por aprender. Uh-huh. Y de eso se trata el STEMATEMS, de enseñar y de hacer grupo para que esa sinergia entre padres, que es fundamental, pues también ayude a educar y a criar mejor a los hijos.
Cuando hablamos de STEMATEMS, al que nos toca esa edad conflictiva, lo entendemos. Habría que decir también aquello de «t'ha arribat el teu temps». Ara t'ha arribat a tu, és dir, ara tens tu un adolescent.
Sí, és una gran responsabilitat també, però devia de...
Ens arriba a tots, eh?
Sí, sí, claro.
Y algo que me ha llamado la atención ha sido esas conductas asociales.
Sí.
¿Cuándo tenemos que pensar que nuestro adolescente está teniendo una conducta asocial?
A ver, bueno, te respondo luego, pero claro, cuando ya los hijos son adolescentes es muy difícil crear grupos de padres y hacer talleres de este tipo. Por eso yo creo que hay que cogerlo antes. Un poco ya en la adolescencia muchos padres tiran la toalla, bien por cansancio, bien porque es mucho más difícil si no se han hecho los deberes antes. ¿En qué momento o qué tipo de conductas asociales te refieres? ¿En qué momento? Yo creo que un chaval debuta ya con conductas o con comportamientos que hay que darle atención en la etapa de primaria, es decir, ya en 6, 7, 8 años, y porque si no se ataja luego en la etapa de secundaria, con 14, 15, 16, es mucho más complejo el poder ayudar o poder abordar. Y eso lo dicen muchas veces, ¿no? Dicen, che, qué pena no haberos conocido, no haber estado en esos talleres antes, cuando tu hijo era muy pequeño, ¿no? Porque ahí aún se podía... Pero bueno, vamos a tratar. Y ahí se hace una intervención un poco más... Bueno, más individual, más personalizada, claro, porque se trata de un adolescente. Y también se trabaja con el adolescente. Pero los talleres están enfocados principalmente para padres que tienen a sus hijos de 3, 4, 5 años. Y juntos, curso tras curso, pues en el mismo colegio donde están los hijos, los padres siguen participando y asistiendo a esos talleres. En este mes hemos comenzado ya en el Fundación Flors, vamos a empezar en el Botanical Duke, también en el Cervantes, poco a poco iremos copando pues la mayoría de los centros educativos de infantil y primaria, tanto concertados como públicos, es lo mismo, a demanda de los propios centros. Y ya digo, hay algunos colegios que tienen su propia escuela de padres. Y bueno, la UPECA lo que hace es intervenir ahí en esas sesiones, pues con algunas que tienen que ver más con lo que pueda ser, pues eso, la prevención de conductas adictivas y de otros comportamientos. Pero bueno, es que se trabaja desde los hábitos en los niños, desde la importancia de las rutinas, la importancia de establecer límites y decir que no a los niños. El tema también de los, pues eso, de los miedos, de la autoridad, cómo se ejerce, porque la autoridad no tiene nada que ver con el autoritarismo, está mal enfocado, pero sí que se le ha dado mala prensa a lo que es un padre con autoridad. Y sí que vemos que, bueno, de un tiempo a esta parte hay muchos hijos que son niños que son los príncipes en casa, donde mandan más que los padres. Pues eso hay que darle la vuelta, hay que evitar que ocurra. Luego también hemos visto mucha hiperprotección, que también hay que evitar. Es decir, hacemos muchas cosas que nuestros hijos ya saben hacer y no sé. Y no hay por qué llevarle la mochila al colegio ni traérsela. Somos los padres los que nos llevamos la mochila del hijo, que es absurdo. Lo vemos también, que parece que antes de que necesiten algo ya se lo damos a los niños. Bueno, eso al final, claro, esa superprotección, una de dos, o los hace inútiles porque dice, bueno, ¿para qué yo voy a cargar con esta responsabilidad si mi padre lo hace y me dice, quita, quita, ya lo hago yo porque termino antes, ¿no? Como hacer la cama, por ejemplo. ¿A qué edad, Susana, piensas que un niño es capaz de hacer la cama? ¿A los 6? ¿A los 5?
Pues yo creo que... Sí, sí.
No digo que bien, pero bueno, hacer la cama y coger el hábito de hacerse su camita.
Claro.
Como también recoger su servicio después de comer, como... Pero sin embargo se lo hacemos por ellos y... Claro, luego les pedimos cosas que ya es tarde, ¿no? Dicen, bueno, si hasta ahora me lo has hecho tú, papá, ¿por qué me lo pides cuando tengo 14 años? Y me lo has hecho toda la vida tú. Ah, ¿por qué ya viene siendo hora? Bueno, pues creo que antes debería haber sido.
Se ha pasado la hora, ¿no?
Sí, sí, sí.
Se les ha pasado la hora.
Hombre, y que ya te discuten y que ya te cuestionan y que ya te dicen no.
Claro.
Antes hay que crearles el hábito y que sea luego mucho más fácil... Decirle, pero ¿qué me estás contando? ¿Ahora te niegas a hacer tu cama cuando te lo has hecho desde hace 8 años?
Sí.
No cabe, no tiene sentido. Es decir, que es más fácil, ¿no?, bregar con él como padre.
A mí me ha llamado la atención cuando has empezado a hablar con... Es muy importante las rutinas y los hábitos.
Cuando son niños, fundamental.
Es importante,
claro,
que sepan que tienen, en la medida que de la edad, que hacer cosas y se tienen que responsabilizar de cosas.
Sí, está relacionado. El hábito es necesario, primero, porque es mucho más cómodo. Aprenden antes, pues el hábito es, al fin y al cabo, una conducta que vamos a tener que hacer todos los días o frecuentemente, uh-huh, como comer, como dormir, o sea, a la hora de acostarse, como lavarse los dientes. Son cosas que son rutinarias y hay que crear un hábito, hay que crear buenos hábitos, es decir, hacerlo más o menos a la misma hora, de la misma manera, en el mismo sitio, con ayuda de papá al principio, de mamá, lo que sea, y luego ya lo hacen solitos, pero eso es rutina. ¿Y cuándo? Pues eso, el baño, la cena, acostarse, digamos que todo tiene, aunque sea una vida muy monótona, cuando son niños, para ellos es fabuloso, porque eso les da seguridad. O sea, que los niños
se responsabilizan de su propia vida, claro.
Primero, sienten que la vida es segura, porque claro, saben lo que toca después.
Sí.
No hay nada más angustiante que...
De no saber qué va a venir.
Qué va a venir, ¿no? Y yo veo muchos niños que salen del colegio, mamá, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y yo digo, ¿cómo que dónde vamos? Pero esta señora no le ha marcado ya una rutina donde de ahí van a lo mejor al parque a merendar y a jugar y después a casa ya, a bañarse. Es decir, parece que a lo mejor pues un día salen del cole y se van a Mercadona, el otro día salen del cole y se van al parque. Claro, el niño al final acaba diciendo, bueno, a ver qué... ¿Quién toca hoy? No lo tengo claro. Claro, entonces la rutina lo que da es seguridad, porque necesitan controlar lo que es el tiempo, la vida.
Y porque además luego también
y luego ellos... les responsabilizan, claro, diciendo, bueno, pues ya que tienes muy medido ese tiempo, primero para los padres también es un descanso, porque aunque padre o madre pues no estén en ese momento con el niño, desde el trabajo o lo que sea, ya sabe, dice, bueno, ahora estará haciendo el baño, ahora estará... Es decir, y también da tiempo con ese horario, con esa programación muy monótona de todos los días, da tiempo a que también los padres tengan su tiempo para cuidar la pareja, que ese es otro asunto pendiente, ¿no?
Sí, porque pasa de ser pareja a ser madre o padre única y exclusivamente.
Claro, y eso produce mucho estrés, ¿no? Mucha carga y luego que te enfadas mucho con los niños, etcétera.
Sí, y bueno, nos echamos en cara cosas continuamente.
Bueno, más o menos, sí.
Claro, pero yo creo que le pasa a todo el mundo. Lo que yo estoy pensando es... Si a lo mejor los que hemos tenido, ¿cuál es lo que caracteriza a los padres que tienen esas conductas? Es decir, ¿qué les lleva a los padres a hacerse cargo de lo que se tenían que hacer cargo los hijos? Es decir, ¿hay un perfil de padres por su educación que los lleva a ser así?
No tiene nada que ver, es decir, lo que es la educación, incluso yo también he pecado de eso, ¿eh? Como padre, cuando me he dado cuenta de que le estaba haciendo algo, Digo, pues es una tarea que no me corresponde a mí, pero a veces por... Che,
te descubres, ¿eh? Te descubres y como claro, diciendo...
Lo hago más rápido dices, yo, pues terminamos antes. ¿No? ¿No? Pero dices, bueno, lo hago antes porque... Lo hago yo porque termino antes, claro. Eres mayor, eres adulto y sabes hacerlo mejor. Y a lo mejor tu hija está ahí, que pasa 3 horas. Bueno, 3 horas no es una exageración.
No, pero
que dice, para hacerse la cama está aquí como si fuera, vamos, todo el día, ¿no? Pues deja, ya lo hago... Y claro, no, hay que tener paciencia y decir, bueno, pues si no lo hace bien tampoco pasa nada, no hay que ser hiperexigente con la niña porque lo haga mal, pero lo hace todos los días y ya ella entiende que lo hace todos los días. Claro, yo me pongo a hacerlo quizás por falta de paciencia mía o porque, bueno, pues un poco por pobrecita, ¿no?
Ya, pero si sentamos unas bases desde el principio, como es, por ejemplo, tiene que saber exactamente cuáles son sus obligaciones.
Sí, sí, sí. Igual que tiene tantos derechos, ¿no? Yo creo que también hay obligaciones que se nos olvidan.
¿Tiene que saber exactamente cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones por igual?
Bueno, los derechos los saben todos los niños, fíjate que enseguida lo de los derechos, y si no la sociedad nos lo recuerda enseguida. Uy, es que no sé qué. Hay muchas cosas, ese perfil, pues yo veo...
Es que a lo mejor no les damos el derecho de poder gestionar sus cosas.
No les damos tiempo muchas veces, claro. O no les damos la oportunidad.
Claro, es que al final, cuando recogen a un niño y dicen, ¿y hoy dónde vamos? Quizá deberían saber que los lunes y martes a lo mejor van a un sitio y al niño por la mañana se lo deberían decir. Porque ellos también tienen ese derecho.
Claro, claro, eso hay que contar. Ahora vamos a no sé qué, luego iremos a casa de la abuela y de ahí... Luego nos merenderemos y nos iremos luego al parque, no sé qué, no sé cuánto. Entonces el niño se queda tranquilo y sabe lo que tiene que hacer, claro.
Sí, eso es un derecho y lo otro sería una obligación. Es decir,
claro, obligación
él tiene que acordarse que tiene que poner las cosas en su mochila para salir.
Claro, claro, esas otras. Sí, claro que no.
Desde bien pronto. Y cuando llegas a tener un adolescente y termina su día, ¿no?, en el instituto, ella debe saber dónde tiene que ir. No necesariamente tienes que decirle, y ahora te vas a tu repaso, o te vas a estudiar, o te vas a...
Claro, él ya lo sabe. Sí.
Ah, ojo.
Ya lo sabe.
Es su obligación. Debería ser su obligación saber qué es lo que tiene que hacer. No se lo deberíamos recordar, ¿no?
Sí, claro. Esos son deberes también. Es decir, cada uno tenemos ya la vida bastante achuchada, como también encargarnos de qué es lo que le toca a nuestro hijo. Eso tendrá su horario y él tiene que aprenderlo. Eso tiene mucho que ver lo que hemos hablado antes. A ver cómo hemos tratado esa relación hasta ese momento, claro, porque...
Porque si no, cualquier cosa será suficientemente importante como para cambiarlo, su obligación, por cualquier otra cosa, y esto puede llevar a tener conductas asociales o conductas no demasiado... Claro, es que si los enseñamos bien, pero cuando ellos tienen que decidir que si termina a las 3 el instituto es momento de, o si termina a las 5 el instituto es momento de, porque ojo, tú los puedes haber enseñado muy bien, pero cuando ellos tengan que tener su propia responsabilidad, siguen sabiendo lo que tienen que hacer.
Sí, y pueden protestar y protestarán como buenos adolescentes y bueno, pues negarán la mayor o mentirán o dirán que esto ya no tengo ganas de hacerlo.
Pero si de pequeño les hemos enseñado bien... ¿Lo cumplirán o no necesariamente, aún habiéndolos enseñado bien?
Acatan bastante las normas, si tienen las normas claras, porque lo importante también de los padres es que se pongan de acuerdo, padre y madre, en cuáles son las normas de casa y cuáles son las obligaciones de los niños, ¿no? No es una cuestión de que, bueno, papá le dice que no, oye, no, esto es asunto tuyo, recoge los juguetes después de jugar, cuando es pequeño... Y que luego venga la mamá y se lo recoja, ¿no? A ver, hay que ser consecuentes, ¿no? Pero los dos o una, ¿no? Y eso a veces también pasa. Entonces, claro, el hijo empieza a aprender a manipular y a saber, bueno, que igual de los dos padres, pues se le puede torear, ¿no?
Claro, ahora
sí. Bueno, sí, perdón.
La conducta, cuando llegamos a crear una conducta adictiva, porque claro, hablamos de un niño y no recoge los juguetes, pero es que perfectamente cuando llegan a entrar en la adolescencia, cualquier adolescente puede ducharse y dejarse la ducha y luego la madre recogerlo.
Eso es lo esperable, sí.
Pero ¿por qué tiene que ser? Es decir, es que no es así, y aunque te duela la boca, tienes que decirle, tiene que dar las cosas recogidas.
No me corresponde a mí, eso te corresponde a ti.
Claro.
Niño. Pero con mucho amor, con mucho cariño y recordándole cuáles son sus obligaciones, porque él como buen adolescente va a tratar de escaquearse de eso. Es que claro, es una etapa donde no estás en la cabeza, no la tienes para recoger el cuarto de baño, porque tampoco te importa, el orden es distinto al que tiene el adulto.
¿Cuál es el momento
en el que están otras cosas, en sus amigos, en tal? La cabeza la tiene ocupada otras cosas.
Esto puede provocar el hecho de que no caer en conductas adictivas, es decir, como yo tengo siempre broncas en mi casa y cuando salgo con los amigos, pues me tomo una cerveza o me fumo un porro o... Y bueno, yo estoy ahí feliz porque a mí ahí no me toca nadie las narices.
Claro, pero bueno, que no hace falta que te metas drogas para sentirte más feliz con los amigos. Los amigos siempre son los que no te van a juzgar, no te van a decir lo que tienes que hacer.
Sí, pues ir un poco contra el sistema. Es que ahí empezamos, porque si el sistema está marcado en que tú tienes que guardar un orden, sí, ir contra el sistema, creo que al final...
Bueno, lo llevan. Lo que pasa es que hay padres muy exigentes, que el orden que entiende el adolescente pues no es el que tiene que ser y ha de ser mucho más, y ese... Yo qué sé.
Ahí también tenemos que tener un poco
una flexibilidad, porque cuando son adolescentes ya no se trata de decir esto es así porque yo lo digo, ¿no? Esa autoridad yo creo que ha de relajarse o ha de transformarse en empezar a negociar, y se negocia con los adolescentes.
Como la hora, ¿no? La hora de la salida.
Eso es, la hora de la salida. Yo digo que vengas antes y él dice que vengas después, pues habrá que encontrar una hora que es punto medio, ¿no? Y decir, vale, cedo yo, pero cedes tú también. Y eso además a ellos les ayuda en la vida, lo que es la negociación. Y tener mucha... Bueno, y
no, yo creo que es la asignatura suspendida.
No estar encima, sino estar con ellos. Pero bueno, a ellos dejarles ya que hagan su vida, porque...
En esos talleres de padres, si nos ponen nota, casi siempre suspendemos, ¿eh? ¿O no?
No, yo creo que no. Yo creo que todos tenemos que aprender, y yo como psicólogo, pero también como padre, yo aprendo de todas las sesiones de los talleres, porque hay cosas nuevas que nunca acabas de...
Y bueno,
lo que se quita en esos talleres es mucha culpa, porque los padres criamos con mucha culpa, ¿no? Y sobre todo en una,
claro,
en una sociedad como esta, que en Villarreal hay mucho control social, mucho que dirán. Y eso es duro para, a lo mejor, nadar contra corriente, y a veces el decir, pues no le voy a regalar el móvil a mi hijo, ¿no? Aunque tenga 8 años y su clase tenga todo móviles. Y es complicado, es muy complicado.
Claro, yo creo que cada circunstancia debería tratarla como un hecho en sí. Porque empiezas diciéndome, no, las cosas tienen que ser normas, inflexibles. Y yo, claro, tomo la palabra y digo, pues por aquí. Y yo me voy a que mi hija deja la ducha y digo, yo digo siempre, porque además, pues yo a lo mejor soy muy estricta, ¿no?
Sí, y
entonces me dice, a ver, espera un momento. Dentro de una lógica, porque yo había cogido la carrerilla de ser la más estricta, digo, así yo ya me libro del problema. No, que cada situación es como que tienes que volver a valorarla.
Y cada niño es especial, es decir, hay niños que no atienden a los castigos, que les da igual, hay niños que son más sensibles y hay que tratarlos con, claro, cada hijo te sale de una manera.
Psicólogo pero, sí, pero psicólogo
la,
no.
Pero perdona, lo ser estricta, es decir, más vale, porque hay veces, uno de los grandes dudas que creo que todos los que hemos sido padres y madres lo hemos tenido es si soy demasiado duro o soy demasiado blando, ¿no? Es un poco eso, ¿dónde me sitúo? Yo prefiero ser un poco duro. Porque tiempo para
aflojar
tienes. Pero cuando eres muy blando, si te pones estricto cuando ya crecen, no te van a hacer ni caso.
Podríamos terminar, ¿sabes?, con una anécdota de humor,
pero
José.
Pero psicólogo, me preguntaba psicólogo.
Sí, psicólogo, esto que dicen, ¿no? Psicólogo sí, psicólogo no. Es que no es bueno llevarle al psicólogo, porque fíjate, porque si al primer cambio la llevas a un psicólogo.
Si son pequeños. No sé, yo creo que ahí hay muchos profesionales alrededor del, o antes del psicólogo, que pueden valorarlo.
Sí,
bien el orientador del
colegio, claro.
Bien lo que es, pues eso, el pediatra mismo, es decir, también puede valorarlo. Pero por sistema, psicologizar a un niño tan pequeño y a ponerle etiqueta de tú tienes esto, es muy peligroso. Yo creo que hay que ser un poquito prudentes. Ya en la adolescencia, yo siempre lo digo, es decir, todo adolescente debería pasar solamente como una... No sé, por un psicólogo, simplemente que le valorara un poco, que le viera otro punto de vista al que tiene a lo mejor en sus padres o en sus amigos, y que, bueno, puede hacer las funciones en un momento determinado de tutor, o puede ser, no sé,
sí, sí.
¿Sabes?
No, que siente no un sin poco su personalidad.
No porque tenga una patología, no porque tenga... Uh-huh. Exactamente, sí, yo creo que es por empujarle un poquito,
sí,
en
sí.
esa...
Tenga un punto de apoyo y diga, pues sí, voy por aquí. Bueno. Cuento una anécdota de José, yo creo que nos vamos a reír todos. Hay un tira y afloja, ¿no?, entre, digamos, una madre cualquiera y un hijo cualquiera, una hija cualquiera. Ven a la una, vuelves a la una y media, ¿no?, que todos mis amigos son fiesta y van a volver a las dos. Pues no, tú a la una y media. Bueno, pues esta madre sale, engancha el coche una botella debajo, tiene que pararse a quitar la botella para ir al sitio, y llega y le dice a la hija, gracias mamá, porque me has entendido y has venido por mí a las dos.
Bueno, bueno.
Sí, y todo fue pues, por un incidente. Sí, sí, sí. En fin, a lo
claro,
mejor...
La madre ahí se cayó y dijo, bueno,
¿qué dices, no, en ese momento?
Muy bien, nada.
José, espero que vuelvas pronto para seguir hablando de estas cosas que nos despejan, nos quitan mucho peso de encima, ¿eh?
Sí, eso es lo importante.
Muchas gracias.
A vosotras.
I la Generalitat intensifica els treballs per al control de plagues a les muntanyes de la Comunitat Valenciana. El director general de Mig Ambient i Animal confirma que les actuacions dels agents forestals s'han centrat en l'avaluació de l'estat fitosanitari i en la retirada d'exemplars afectats. El control de la processionària del Pi, un altre dels treballs que s'ha realitzat també, ha estat el tractament amb motxilla i polvoritzadora. 4.750 trampes de feromones d'aquesta espècie, juntament amb la retirada de postes d'ous a més de 5 hectàrees, així com un treball puntual de 250 arbres. Mesures per a la propera tardor, amb l'inici dels vols de reproducció d'insectes, es vigilarà la seva aparició procedint a l'eliminació dels arbres afectats per evitar que es reproduïsca a l'interior i a la nova generació d'insectes, incrementant el dany a l'arbrat encara viu. A més, s'està començant a planificar curtes d'arbrat mort on la caiguda pugui generar danys a infraestructures o béns que pugui ocasionar el tall de camins o baix de risc per als residents o visitants dels espais protegits.
Que pensar lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Hay una cosa que tú sabes y que no puedo controlar. Bailando ritmo.
I el president del Partit Popular de Nules està plantejant o dona les gràcies de la nota de premsa que vaig a llegir-los en quan puga tornar-la a recibir. Bé, doncs pues no la tenim, la tenia així un minutet. Ara sí, el president del Partit Popular de Nules i portaveu del grup municipal a l'Ajuntament, José Atzuara, aplaudís la injecció de 623.000 euros que rebrà de l'Ajuntament que rebrà l'Ajuntament de Nules gràcies al compromís de Marta Barxina i Carlos Mazón amb el municipalisme. Atzuara destaca que Marta Barxina i Carlos Mazón han demostrat que són dos presidents que governen per a tots els castellonens per igual i que aposten pel municipalisme. I Atzuara planteja una sèrie d'inversions necessàries per a destinar-hi esos 623.000 euros del Pla Impulsa i del Fons de Cooperació.
Hay una cosa que tú sabes que yo no puedo controlar, bailando al ritmo de canciones que no dejaron de sonar.
I Onda intensifica el recolzament a la salut mental millorant la qualitat de vida a 29 usuaris. L'Ajuntament fa balanç, un balanç positiu dels primers 6 mesos de l'any amb més de 1.100 intervencions. Escoltem al regidor de l'àrea.
De Onda, seguimos intensificando nuestros esfuerzos en la atención y el seguimiento de personas con enfermedad mental grave gracias al servicio SASEM. Es esencial para nosotros garantizar la integración, el apoyo continuado para nuestros vecinos que tienen necesidades en materia de salud mental. Las actividades que realizan no solo van a proporcionar un respiro y entretenimiento, sino que van a ser cruciales para su desarrollo social y emocional, permitiéndoles llevar una vida más plena y una inclusión total en la sociedad.
I el Partit Popular de Vila-real demana a l'edil d'Esports que convoqui els clubs per organitzar la temporada 2024-2025. Pablo Llobico, que és el regidor d'este àrea del Partit Popular, diu que no és de rebut que a meitat de juliol els tècnics i les famílies dels jugadors seguisquen sense conèixer els horaris d'entrenament per a la pròxima temporada en les instal·lacions municipals i que aquesta situació està generant molta incertesa entre els afectats, ja que no poden organitzar tampoc altres activitats en estar a l'espera de conèixer els horaris de la campanya 24-25. També ha parlat, que lamentablement que se lamenta que no hi ha cap sorpresa en la planificació de l'equip de govern socialista de la gestió o mala planificació de la gestió esportiva municipal, perquè ha parlat del tancament de la piscina Aiquasalus. Diu que n'hi ha malestar pel canvi en aquest esport, com és la natació, i a més, esta desinformació als usuaris perquè no puguen utilitzar esta piscina, que era una piscina més dirigida a usuaris que tenien problemes de salut i necessitaven esta piscina com a un baló d'oxigen.
Mm-hmm.
Bé, i Víctor Rubio ens demana una altra vegada entrar dins, entrar en l'aire per a dir-los i sa última hora sobre el Club de Futbol Villarreal.
Buenas, Susana, tinc que tornar a intervindre perquè tenim horaris ja de... Els quatre primers partits de la temporada, ja coneixem que el primer partit del Villarreal seria en dilluns contra l'Atlético de Madrid a les 9 i mitja, i això és l'horari que continuarà, perquè el divendres 23 d'agost a les 9 i mitja el primer desplaçament del Villarreal, que és en Sevilla, serà el Sevilla-Villarreal, i això serà la jornada 2. No tardarem molt a jugar la jornada 3, perquè ixe mateix dilluns de després, a les 9 i mitja, també serà el partit contra el Celta. I el derbi, que tots estaven esperant quan caurà el derbi, com caurà el derbi, perquè són festes del poble. Finalment, primer dissabte de festes del poble de Villarreal, a les 9 i mitja de la nit, València-Villarreal.
Sí, en esta última novetat que ens ha passat Víctor Rubio sobre el Villarreal Club de Futbol, ens despedim fins demà a les 12 del migdia.